5 d'abril. Aquest fou el dia escollit per entrar a l'hospital. Curiosament, la cita no era a primera hora, sinó a 8:45 del vespre, talment com si, en comptes d'anar al clínic, anéssim a un hotel. Evidentment, no era el mateix. La meva dona i jo vam fer cap a l'hospital a la planta indicada en el moment concertat. Anàvem lleugers d'equipatge, tal com ja ens havien dit. Pijama, roba interior, raspall de dents, pasta i pinta, que ben aviat descobriria que em sobraria. Per mantenir-me en contacte amb el món exterior, disposava d'un iPad mini a l'interior del qual hi havia introduït una pila de llibres electrònics. Havia pactat amb la meva secretària que, quan en tingués ganes, aniria escrivint coses i les enviaria per correu electrònic. Gràcies al fet que hi havia wifi disponible a la gàbia, no perdria, així ho creia, el contacte amb el món exterior. La primera impressió física que es té quan s'entra dins l'espai assignat als trasplantaments hematològics és que les habitacions són semblants a les càpsules especials d'alguna pel·lícula de ciència-ficció. Oficialment se les denomina cabines. Es tracta d'un indret hermèticament tancat, dividit en dues parts separades. Maleïda amiloïdosi. Josep Maria Martí i Martí. Diari d'un malalt del Clínic. I així es presenta l'autor del llibre, que avui és al divan. Benvingut, Josep Maria.
Gràcies per haver-me convidat.
Però jo no et puc presentar només com un malalt del Clínic. No, mira, mira. Jo podria agafar ara la contraportada del llibre i dir Josep Maria Martí i Martí, nascut a Reus, sobretot, digues Reus 25 vegades en aquest divan. Vaig bé, oi? M'he nascut a... És periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una llarga trajectòria professional, però en comptes de dir això, mira, que ens ho diguin.
Josep Maria Martí és un mestre amb totes les lletres, tot el sentit de cada una de les lletres. A la facultat, a la feina, dels meus primers caps, a la vida, en els mitjans de comunicació, com a degà al Col·legi de Periodistes, Josep Maria Martí ens ha regalat sempre el seu mestratge, sense voluntat d'enlluernar, sense voluntat de voler imposar, sinó com a exemple, que és per mi la manera més atractiva d'exercir el mestratge. Gràcies, Martí.
Xavier Grasset, el nostre company. Com que, a més, sou d'allà, oi? De per allà baix, hem pensat, Xavier, què diries d'en Josep Maria Martí?
Saps què? Jo he tingut la sort de treballar amb molt bons professionals,
sí?
Que, a més, són molt bones persones.
I bons amics.
I bons amics.
Com ell mateix.
Com ell mateix. I el Xavier és una persona que sempre he de recordar quan el ve a la classe, i quan el veig ara...
a la televisió,
cada vespre,
doncs,
penso, bueno, doncs, has tingut una persona que va escriure amb ell, perquè jo el vaig fitxar de becari, amb una ràdio que vam posar en marxa, que es deia Ràdio Salou,
sí?
I ell hi va començar i va pensar, l'has endevinat, has trobat el bo.
Sí.
No? I
però n'has trobat molts de bons, allà baix.
Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut.
Sí, 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 i amb els anys s'ha demostrat, vens a dir.
I amb els anys han anat demostrant, però són les seves capacitats, eh? No.
I encara podria afegir, doncs, mira, només em miro la contraportada, que has estat director de Ràdio Barcelona i de SER a Catalunya, secretari general dels Premis Ondas, i va arribar un moment que el Premi Ondas, doncs, te'l van donar a tu.
Llevo 24 años como secretario de los Ondas y finalmente el jurado ha decidido darme un premio. Como ustedes comprenderán, el tráfico de influencias en los Ondas va lento, bastante lento.
Això està bé, molt bé. No, content, per això, aquí molt content, no? I encara afegiré alguna cosa més, eh? Membre del comitè de ràdio de la UER, que és l'Organització Europea de Ràdio, eh?
Sí, a mi em va permetre fer... És a dir, jo sempre... jo he tingut una... Com deia aquell, tinc pocs principis, però els mantinc.
Molt
no
bé.
Com altres que els canvien contínuament.
Com
jo tinc poquets, però els
mantinc. Marx, molt
el primer d'ells és que en aquest país, en general a tot arreu, ha d'existir la ràdio pública i la privada, i la televisió pública i la privada.
Uh-huh.
I jo, aquests que es fan defensors de tota la privatització, no ho he estat mai. Ha estat una persona transversal. L'experiència més bona de la Unió, de l'organització aquesta de
la
ràdio, de la UER,
sí,
va ser el fet de conviure amb un 90% dels meus companys del comitè que eren de ràdios públiques. Jo ja era un partidari d'això. Jo crec que la ràdio pública, si no existís, l'hauria d'inventar. Però la cosa de la que estic més content, i ho vull dir ara aquí, i les
Catalunya
persones aquí ho saben, és que vaig sentir orgull el dia que en el comitè va sortir una proposta de dir Catalunya Música és una organització que hauria de tenir algun estatus especial aquí. Ja sabem que no podrà ser l'estatus general, perquè en aquells moments hi havia el conflicte que hi havia, però és una organització que està fent una feina de servei públic.
A veure, Catalunya Música és dins de la Unió Europea, sí, de Ràdio, amb un tracte diferent de les altres emissores,
exacte,
de ràdio que pertanyen a un estat. És a dir, i té veu pròpia.
Exacte.
Ho dic així.
Però l'any que discutíem això, ho recordo, l'estadística, Catalunya Música havia portat 72 concerts,
molt bé,
al conjunt de l'organització europea, i la ràdio pública espanyola 20 i pico. La dada és
clara,
definitiva. Definitiva.
Josep Maria Martí, ara li deien entrar, és aquella persona que els que hem fet tesis doctorals o qualsevol estudi de ràdio, necessàriament has de llegir 20 llibres d'ell i posar-los tots de referència, perquè no te'n pots estar. I a més, ens ha dirigit a tots plegats, als periodistes.
Que parli, que parli, que parli.
Compte, el van escollir aquí. Degà. Del Col·legi de Periodistes, també,
Gràcies a tot el personal del col·legi que ha estat aquí treballant.
No tenim un gaire bon so, però del teu temps com a degà del col·legi, què en destaques?
Va ser una nit màgica, perquè a les 12 hores complia 60 anys.
Caramba.
O sigui, em van escollir que té 59 i em van fer 60. Amb un 70% de vots. Jo vaig procurar ser una cosa que m'ha agradat ser tota la vida, que és transversal. És a dir, intentar... Jo, cada vegada que ve una persona que em diu aquesta persona és contrària, jo dic, primer escoltem-la, després ja decidirem si és contrària, i després decidirem què tenim en comú.
No? És a dir, buscar allò que ens acosta.
Sí. Puig que parla en català,
vejam
què
diu. Sí, vejam, era vejam.
Aquesta és la història. Llavors,
sí,
era una època complicada pel col·legi, amb una gran divisió. I el meu objectiu va ser de dir, acabarem aquí remant tots en el mateix vaixell. I ho vam aconseguir. Va costar el seu perquè, a més, la meva malaltia va incidir negativament en això. Però vaig comptar amb una persona imprescindible, que es diu Neus Bonet, que em va ajudar a fer, a dir, bueno, no et preocupis, tu vés-te a l'hospital, posa't bo, i torna quan,
i torna quan estiguis
i
bé.
I nosaltres ja ens ocuparem d'això d'aquí.
A la Neus Bonet, a la nostra companya, que escoltareu d'aquí no res, segurament, avui ara al migdia, que fa els informatius de cap de setmana a Catalunya Ràdio, és l'actual degana, però també li dones les gràcies al llibre, justament.
I tant.
I te'n sents de malalt? Una cosa és que en siguis. L'altra és com... t'atorga identitat? Sí. Home, m'hi he d'esforçar en
sí,
fer preguntes,
sí,
eh?
Sí.
Ho entens,
no,
oi?
No, ho fas bé, no. A veure, en general, assumir la condició, no, de malalt,
sí,
és una cosa complicada.
Uh-huh.
I costa molt, jo m'hi vaig resistir molt.
Jo ho entenc.
Quan em van fer l'extracció de les anomenades cèl·lules mare, que és un procediment relativament tranquil, comparativament amb el trasplantament de medula òssia,
sí,
jo m'anava. Bé, jo estic bé.
Ja estic bé,
ja
estic bé.
Ja... Què em passa? Què,
sí,
ara,
sí,
què
sí,
fan aquesta
sí,
gent?
Sí.
No? I finalment vaig a dir, no, escolta'm, som-hi.
Jo crec que estic mirant el moment en què et diuen...
Assumim-ho, això.
Que la malaltia que tens, tot i que no... La seva malaltia no és exactament un càncer, però és una cosina germana.
Exacte.
I llavors tu dius, com diria un clàssic, més clar l'aigua. Era la doctora que deia, escolti, senyor Martí...
Assumeixi que vostè és un malalt i que és un malalt amb una malaltia molt seriosa. I assumeixi això. I finalment ho vaig assumir. Costa perquè jo estava... Bé, jo, el dia, no sé quantos d'octubre, quan em descobreix a mi, jo estava pensant què faríem al col·legi, les coses que s'havien de fer, no sé què, papam, estava en la professió, estava amb 50.000 coses. I de sobte, digue-me, vostè té això. Malaltia rara, dur de cada 100.000. Que vas a internet...
I et van dir que no hi anessis i tu hi vas anar i et vas espantar.
Espantar el tot, perquè l'article sortia del que està el meu metge, que és un savi impressionant dels que hi ha en aquesta ciutat i sobretot al clínic, i em van donar un article que era de no sé quants anys, que deia, quan ens arriben a l'hospital, aquests senyors tenen... O senyores, 2 anys i mig de vida.
Sí, sí, d'expectativa de vida, clar.
Que vaig però, dir, Martí, hem millorat una mica, però no molt.
Però no molt. Clar, i fixa, tu ara, aprofito això que dius, t'havien recomanat, no vagi a Google, perquè la informació no està comprovada,
exacte,
no està categoritzada,
exacte,
hi ha fonts que són bones i d'altres que no ho són, però en canvi, davant de l'angoixa que tenim, busquem maneres d'informar-nos, i aquesta no és una de bona.
No. No, aquesta és una cosa que jo penso que valdria la pena dir als nostres oïdors.
Va.
Els que són malalts, els que tenen familiars malalts, i sobretot, com més rara és la seva malaltia, com més complicada. Escolti'm, no hi ha res que substitueixi una bona informació mèdica.
Uh-huh.
I la bona informació mèdica o és de paraula o és amb fonts, com per exemple el portal del CRIC, on va molta gent, que està fet per gent, per professionals, que validen el que escriuen.
El portal del clínic.
Ah, exacte, per exemple. I si no, directament amb el metge. Escolta, els metges, arriba un moment que poden explicar. Alguns ho expliquen més bé, o altres no tant. Però primer això. Perquè si vostè va a la xarxa, té bastant de perill que la seva malaltia sigui extremament complicada o sigui extremament fàcil i no sigui ni una cosa ni l'altra.
El divan, amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio, els diumenges a les 10 de la nit.
Josep Maria Martí Martí, per què has escrit Maleïda amiloïdosi?
Jo puc dir dues coses. Primera, la primera és que jo anava escrivint coses perquè quan estàs tancat un mes en una cèl·lula, amb una, recordo com si fos un iPad, direm la marca, perquè la Neus Bonet em va dir, escolta, Neus, no sé si em toca encara perquè m'esporto una segona de gata, emporta-te'l, me l'havien portat un iPad, un mini. I vaig començar a escriure. Però la meva dona, que és més metòdic que jo, també va escriure. I vam escriure què ens passava. A mi, com a malalt, i com a periodista, no periodista malalt, malalt de professió periodista.
Sí, sí, però en aquell moment...
Que correm,
clar, bé, la malaltia omplia tot.
Què vaig fer jo?
Sí.
Vull veure aquesta experiència, veurem què passa. Igual això acaba malament, perquè hi ha un 30% que acaben malament. Bueno,
uh-huh.
I ho vaig fer. Però ho vaig deixar escrit. Cada vegada que jo pensava en tot el que m'havia passat, imaginava aquelles imatges de sandat al punt de llit, sense pèl.
Perquè el Manolo... Bé que et va dir que et pentinaria, més bé que el Llongueres.
Manolo era un crac.
Qui era Manolo?
El Manolo era un infermer. La gent que està en l'àrea aquesta són, bueno, magnífics. Estan a la llista.
Sí. Li va dir que...
Quan va veure, va dir, bueno, que el deixarem sense cabell, no és que tampoc en tingués molt, però va dir, el deixarem sense cabell.
Sí.
Va dir, Roberti, no se preocupe, que a Milau el Llonguera és un aprendiz. I em va pelar.
I em va pelar,
sí. Em va pelar, però em va pelar deixar... Bé...
Tu deies tot el que pensaves,
l'expectativa. En aquella època jo vaig escriure tot això i això es va quedar.
Sí.
Un dia, el meu metge, que ha resultat ser el director general del clínic, un nefròleg, el doctor Campistol, em diu, Sant Martí, és que hauria de participar en una cosa que es diu la Comissió de Malalts, de Clínics, Usuaris, perquè volem que el malalt situar-la al centre, i vegi, escolta'm, el malalt hauria de deixar explicar més del que el deixen explicar. Bueno, però el voldríem que acabem l'altre. Hi ha alguns que no han escrit. Jo, per exemple, vostè ho ha escrit, això ens interessa molt.
Això va anar
així. Al cap de 6 mesos fer un llibre, perquè me'l va demanar. I el valor que té és això, el valor de dir, mira, escolta'm, sigues alt, jove, ric, no sé què, periodista, no periodista, etcètera, el malalt, aquí parem tot.
Ens iguala.
Ens iguala.
La malaltia ens iguala.
I tots podem explicar, si volem, ens pot servir aquesta experiència de que ens ho passem molt malament, per arribar a no sé, etcètera. I això ho vaig fer. Primer motiu. Segon motiu. La meva malaltia la pateixen 1 de cada 100.000
persones.
Si no existís la sanitat pública,
sí,
jo en aquests moments no tindria aquesta conversa.
No faríem aquest programa.
No faríem aquest programa.
Aquest programa n'hauria anat d'una altra manera.
Hauria anat a dir... Hauria convocat a no sé qui a dir... parlin del senyor Martí. Parlin del senyor Martí.
Està molt bé que ho diguis.
Perquè el senyor Martí no estaria aquí. Gràcies al sistema sanitari públic que tenim a Catalunya i que hem de mantenir.
Molt bé. Està molt bé que ho diguis.
Això és superimportant. D'una gent, has de pensar que quan hi vaig entrar hi va haver les primeres retallades. Les meves infermeres anaven amb una mena de
negres.
Me portaven una mena de llaços negres. Mai en cap moment me vaig sentir desassistit. Mai.
I en Josep Maria Martí ho diu amb emoció continguda. Rojo Congo positiva. Ho dic bé. Positiva o positiva, això?
No sé.
O positiva.
El llenguatge dels metges.
Però què és això?
Indescriptible.
Home, que té gràcia, això.
I els seus protocols són indescriptibles. Jo els critico, perquè me conviden a parlar.
Sí.
No? I vaig dir que, escolta'm, si ho volen fer més complicat, encara ho poden fer més. Però Déu-n'hi-do el complicat.
Ja li fan, eh?
També.
Això és el que tenies, el que
no,
va sortir.
La prova que fan que dona...
Molt bé. Una substància amiloide.
Sí, la substància amiloide és una substància que...
Mireu com n'ha pres, Mireu com n'ha pres.
És una substància que no es pot posar solament, com s'ha posat a mi, sinó que és una modalitat de substància amiloide, és la que produeix l'Alzheimer.
Caram. Trasplantament autòleg.
Amb pròpies cèl·lules mare. A mi em fan una extracció de cèl·lules mare, me les congelen, me porten aquesta cèl·lula, em xuten la química, em deixen el meu sistema immunitari a zero, me reintrodueixen les cèl·lules mare i aquestes se posen a crear tot un sistema immunitari nou.
Nou, o sigui, aquestes es posen a treballar perquè el cos tingui les defenses que li calen,
Exacte.
Molt bé.
Després de ser prèviament vacunat, com d'un any, 2 anys, 3 anys.
Clar, perquè no quedava res, no teníem...
Jo n'he viscut una segona joventut, una segona infància.
Però sobretot això, escolti, vol dir, no sé exactament quina prova era, però m'ho ha de fer a l'UCI, no m'ho pot fer amb una altra planta.
Sí.
Tot d'una, hi ha coses que penses... tots, quan estem en un moment en què ens sentim vulnerables, un detall passa a tenir una importància enorme.
Molt gran. Saps què és passejar-te? El problema del Clínic és que és un gran hospital amb unes instal·lacions...
Justetes, però molt ben aprofitades.
Sí, absolutament. Però, clar, per anar a fer aquesta prova, jo m'havia de passejar per no sé quants passadissos, mig tapat amb una manta, trobant-me bé.
Sí.
No? I...
Perquè el protocol diu que vostè ha d'entrar aquí amb llitera i aquí amb cadira de rodes i, per tant, vostè encara que es trobi bé, no.
Exacte. I l'infermer em diu, Sant Martí, no em demani anar amb una cadira perquè m'he hunde, perquè me faran la sancionaran perquè el protocol diu això. A vegades els metges són... És a dir, jo crec que l'avantatge que té el Clínic, que està en aquest procés de dir, escoltem el malalt, són... una mica d'esclaus dels seus protocols.
Amb això que dius d'escoltem el malalt, he vist que et referies també a l'economista, el doctor Anton Costas, que va ser aquí també al divan i que també ens va explicar com se'n va sortint. I què feu aquí, en aquest grup de pacients?
Tenen els metges, aquests que dirigeixen el Clínic, tenen la valentia, perquè s'ha de ser valent, de consultar-nos els malalts, d'explicar-nos les coses que fan, d'escoltar el nostre parer, en aquelles coses que entenem, demanar-nos l'opinió. Al senyor Costas li pots demanar temes d'economia el que vulguis.
Sí.
En sap molt. A mi, modestament, jo en sé menys de gairebé res, però alguna cosa de comunicació entenc.
Home, sí, tant.
I alguna cosa d'imatge. Però hi ha, fins i tot, l'experiència d'un familiar. Tu saps què és important, això? De saber aquest familiar que està anys... amb una filla jove, malalta, anant allà, passant totes les vicissituds, saber com viu aquesta persona, aquesta experiència al clínic, això és molt important, que algú se l'escolti, que algú li faci cas, que té idees, això és fonamental.
Maleïda amiloïdosi, d'en Josep Maria Martí i Martí. No es tracta d'un llibre sobre l'amiloïdosi, es tracta d'un llibre sobre la vida, la salut, les persones, la malaltia i aquells que ens hi ajuden.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Tal com em va dir un dia un dels metges del clínic, les malalties no porten res de bo, però ens fan aprendre moltes coses. La primera és que ens obliguen a canviar el sistema de valors. La segona és que ens permeten apreciar la qualitat humana de la gent més propera, dels companys de feina i dels amics de debò. I l'Helena? Es fa el silenci, Es fa el silenci.
Res, no hauria estat com ha estat si no hagués estat per l'Helena.
Tot el llibre...
I les meves filles,
Les dues filles, tot el llibre és la meva dona, jo, l'Helena, i sense conèixer-la personalment, te la imagines parlant quan li sembla que si parla anirà bé, callant quan creu que callant anirà més bé, i estant pendent de tot, fent l'efecte que les coses passen com casualment. No sé si l'he definit,
sí,
és com tu ens la transmets o a mi me l'has transmès aquí.
És aquest el tema, és a dir, saber que tens algú allà al costat, que està allà, que està allà per tot, que està allà per ser a vegades empipadora amb un... No, amb el mell, i dir, escolta,
preguntar... Fins que li diuen, fins que gairebé la renyen per preguntar tant.
De saber amb les infermeres què s'ha de fer, què no s'ha de fer. A mi, saps què li preocupava més? El dia que van marxar va plorar. Per què? I saps per què? Està contents que marxem d'aquí un mes després. Perquè havia establert una relació tan personal, tan de creença amb la infermera que ens portava, que va pensar que farem sense ella.
Com que, esclar, és una separació, és el dol d'una separació.
Es diu tot, no? Doncs ja està. Sí. Aquesta és la persona. Una persona que té moltes altres valors. Ja expliquem una anècdota, que això, que val la pena. Protagonitza aquesta casa. El suplement del cap de setmana fa molts anys, qui el feia?
El feia el Xavier Solà.
Xavier Solà, l'any de l'aniversari de Ràdio Barcelona, em diu, Joan Maria, hauries de venir que t'endevini el personatge que feia. Vés, home, Xavier, per favor, jo. Però si no coneix ningú, a mi coneixeu la gent de l'ofici, però el poble, vine, que et faries creus de no sé què, etc. Molt bé. I vaig, perquè no conec una persona humana que s'hagi pogut dir-li un no al Xavier Solà. I ja vaig venir. Vaig venir, comencem el programa, comença allò, ningú endevinava ni l'aproximació.
Clar, s'havia d'endevinar el personatge, Martí havíeu d'endevinar.
Total, que arriba un moment i estava a l'estudi de baix, però no faig far. Vull dir, ja està.
Aixeca el dit amunt.
Ja està, ja la tinc.
Ja està, ja ho tenim.
Maria de Reus. I ja va ser,
bueno,
ja
està.
Maria de Reus,
pista. Pista, pista.
I diu, Maria, saps qui és el nostre personatge? Diu, no. I el personatge crec que es diu Martí. Però jo la que conec és la seva dona, que ha estat la mestra dels meus fills.
Oh, que bonic.
I, per cert, molt bona mestra.
Oh, que bo, això, eh?
És bo, no? Això és passar aquesta casa, eh?
Aquesta casa.
Això va passar aquí. Recordo que el Xavier es va quedar...
Parat, clar,
parat. Parat. Es van portar aquell pastís de l'associació...
Del gremi de pastissers.
Doncs aquesta és l'Helena.
L'anècdota. I l'Helena.
Aquesta és l'Helena.
I en Xavier Solà, al capdavant del suplement, 20 anys, en Martí, que era el que manava allà amb els ondes, ves què...
Xavier Solà dirigeix un programa com el suplement des de fa molts anys, per tant és un programa pioner els caps de setmana, això a vegades hi ha gent que no ho recorda, i em sembla que el jurat ho ha tingut molt present, I em sembla que fa una ràdio que per mi fonamentalment és molt propera. Fa un joc interactiu amb els oients que és molt interessant i que és una ràdio que té molt bona acceptació i que és una ràdio constant.
Aquesta és la valoració que fèieu al jurat.
Que sàpiguen els oients que això que acaba de passar no estava preparat.
Ah, no, no, no.
L'anècdota ha sortit així.
Jo tinc aquí uns talls de veu que potser posem, potser no, segons com vagi la conversa.
Xavier Solà va ser això.
M'agrada molt, que
sí,
ho diguis.
Sí, perquè la neta és molt bona per la persona.
Sí,
no?
Sí.
Perquè tots deixem testimoni no solament els que estem al micròfon o que estem en càrrecs públics, etcètera, sinó que fent la feina ben feta. I això és molt, molt important. Doncs bé, aquí, aquell clínic monstruós de no sé quantes centenars d'habitacions amb 4.000 i pico de persones treballant, moure's per una persona de Reus que no està mai en un hospital com la meva dona, moure's per aquí va ser una aventura, per cert, amb resultats positius.
El divan amb Sílvia Coppola. A Catalunya Ràdio, 11a temporada.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient. Parfois, à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Aquesta cançó, Ne me quitte pas, de Jacques Brel, és la que més vegades ens han demanat els nostres convidats i les nostres convidades al divan, eh?
Ah!
És la que més agrada.
Sí, sí, és aquella cançó de referència.
És un himne.
Exacte, és un himne, exacte.
Sí, cada vegada que la sents, et cor pren i ha de venir el silenci, eh? O sigui, no pots, té massa força, diu massa coses profundes. I què et recorda, tu? Per què ens l'has triada?
Bueno, perquè és la gent que la meva generació teníem 18-19 anys, als anys 60-70, vivíem una mica el que passava a França. Per exemple, clar, per la llengua. És a dir, jo, el francès pot ser la meva tercera llengua. Però més que l'anglès, i la cultura, perquè estudiàvem, i la cultura, sí. I la música, i el cinema, tot ens venia d'allà, no? I era, clar, Mostaquí, aquell, la Piaf, Brel, etc. Jo sóc molt francofon, ho era aleshores i ho sóc ara, no? Els meus, jo procuro llegir els llibres que sé que funcionen a França en francès, vull dir, procuro mantenir-me viu, perquè crec que és una llengua que ens és molt propera i que a més és una llengua de cultura impressionant.
Agafo la frase, procuro mantenir-me viu,
Sí.
Que en el context és des de llegir un llibre
Exacte.
Amb l'idioma que està escrit, si el puc seguir, encara Exacte. Que em costi una mica més, a l'actitud que he de tenir per intentar superar una malaltia.
Exacte.
Perquè hi ha una cosa que vas repetint dues o tres vegades al llarg d'aquest llibre, que és un llibre curt, de 70 o 80 pàgines, que quan l'acabes de llegir, ostres, surts al món amb fas neteja, i surts més lleuger, les dues coses, no? Que dius que l'estat anímic de les persones, els trets psicològics, però sobretot l'estat anímic, és essencial per la curació de la malaltia, que els metges ho diuen, que els metges ho saben, i que després, com que no se sabés, acabar d'encabir-ho en el tractament, no? Com es pot resoldre això?
A veure, hi ha un tema que és molt important, que a vegades, d'una manera induïda, d'una manera indirecta, els metges et diuen. Per exemple, el meu metge, l'hematòleg, en tinc dos, el nefròleg, que és el director aquí, i l'hematòleg. L'hematòleg, un crac, de la melodidosa, és un de les 6-7 referències mundials. Perquè aquí a Catalunya tenim això, eh? Això ho hem d'anar recordant. Bé, i és un personatge que és de la Ribera d'Ebre, de Benissaret, és una mica càustic, no és una persona que tingui moltes paraules, però cada vegada que el vaig a veure, de tant en tant, davant dels alumnes que té allà, perquè és profe de la facultat, els...
Doctor Joan Blader, oi?
Joan Blader.
Molt bé.
Diu, senyor Martí, quants anys fa que li van fer el trasplantament? Ell ho sap, perquè ho té el paper.
Sí,
però m'ho pregunta per dir, ei, que ho veus? Recorda això. Tu saps, tu hauries de donar gràcies, hauries d'estar content, eh? Hauries d'estar molt content, perquè portes no sé quants anys, eh? Mm. Amb una malaltia complicada, no? I ara aquest és el missatge. El missatge és dir, escolti'm, miri, anem tirant.
Perquè al final acaba sent una malaltia crònica i ara dos cops l'any et miren i
exacte,
et
van,
no?
Sí, estic encantat i estic estupendo. I ara els veig més per coses que no tenen que veure amb la visita i tenen que veure amb la meva condició de membre de la comissió, que no passa amb això. Però l'important, és a dir, el missatge que s'ostava és dir, escolta'm, pensi aprofitar tot això que està vivint. Pensi-ho, que aquest és l'avantatge. És a dir, aquesta és la creença. Escolta'm, pensi a què no viu un temps de descompte, però viu un temps...
Afegit. M'agrada molt més la idea.
Magnífic, perquè està bé, perquè no sé què, etcètera. És a dir, el missatge positiu, perquè la malaltia t'omple de negativitat.
Fixa't, en les notes finals del llibre, en Josep Maria Martí, que com que és un crac d'això de la comunicació, diu, si a vostè, com si diguéssim, això m'ho faig jo, li sembla que les 74 primeres pàgines són massa, una xifra massa llarga, ara li resumiré el llibre en 3 o 4. I fa això perquè pots anar al final, no? En algunes notes. Diu, davant de la malaltia, el pacient és sempre una persona vulnerable. Sí. Que això ens ho has explicat. És un ésser que necessita ser protegit. Una bona comunicació metge-malalt és una immillorable mesura terapèutica. El que salva vides és el coneixement, no les màquines. Però vaig amb aquesta idea que ara ens dius, no? La negativitat, el quan et penses que tot anirà malament, quan el dia abans no dorms, quan l'altre tampoc, quan aquest tampoc, quan la negativitat omple tot el pensament, en la malaltia i en moltes altres coses de la vida. Et crida algú a la feina per tenir una reunió i penses que et dirà que això va malament, que allò, que tal, i ho omple tot, tot. Sempre pot anar malament. Com ho vas vèncer?
Ho he vèncer pensant que la vida, la ciència, el que fos, m'havia donat una segona oportunitat. I vaig pensar, no et queixis del que tens, sinó que saluda el que tindràs. Duri poc o molt. Perquè quan has tingut una malaltia que quan llegeixes el que va, dura el que dura, i tu portes no sé quant de temps, opa, celebra, festeja, alegra't de que estàs veient moltes coses. Jo tenia un net, en tinc 4.
Oh, que bé.
Ja, com deia aquell, em puc morir.
Com deia, això, deia, sí, això era quan ens transmitia el gol, aquell d'aquí era el gol.
Exacte. Ara, he vist moltes coses,
sí,
no? He vist moltes coses.
Sí, la parada d'Urruti, sí.
He assistit a no sé què, he fet, bueno, doncs això. Això és el...
Per tant, vaig a la idea. El que fas és canviar uns pensaments per uns altres
positiva,
de manera voluntària.
Positiva és l'esperança, encara que sigui curta.
I això ho has de fer tu, no t'ho pot fer ningú de fora.
Tu sol.
Josep Maria Martí i Martí, avui al divan.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando.
Víctor Jara, amb Te recuerdo, Amanda. Recordo que de joveneta em quedava pensant amb la idea la vida és eterna en 5 minuts. I això té a veure amb el que tu ens estàs explicant avui, eh?
Exactament, exactament. L'esperança de dir, escolti'm, l'important, eh? És a dir, aprofiti el moment que viu, aprofiti l'esperança que li dona la vida, deixis de lamentar-se, perquè, a més, sempre segur que n'hi ha que està molt pitjor que vostès, que tenen menys esperança, que tenen més. Escolta, per tant, vinga, va, aprofitem-ho. Aprofita que tens una família, que tens nets, que tens dona que t'estima, que tens companys que t'ajuden, que home, al col·legi t'has posat molt malament, però has tingut la Neus, a la feina has tingut a no sé qui, a l'altre no sé quantos. És a dir, positivar les coses. Jo sóc positiu, eh? Però sóc molt més positiu des que estic malalt.
Víctor Jara, i mira tu! Això és com l'alegria, eh? En Pau arriba amb aquella noia de porcelana.
Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana...
I després vam aprendre a dir porcellana. Digue'm qui era en Carles Martí. El teu pare.
El meu com pare era... també de parlar de l'anècdota del Pau Riba. Primer, Pau Riba...
Sí.
És un dels músics més importants que ha tingut aquest país.
Bravo.
I quan surten les senyores dels Amics de les Arts i els escolto, mos sembla el Pau Riba 30 anys enrere. És un gran poeta.
Molt bé.
I un molt bon músic, un personatge...
Ara ha fet cara d'estrafolari, el gest que ha fet és estrafolari, però...
En la meva època de jove de 17-18 anys, vam fer una mini gira.
Sí.
El Pau Riba,
sí,
per uns pobles de Pallal Tarragonès...
Es va sabent tot aquí.
Jo els portava.
Ve-t'ho aquí, el culpable. Ara ho anem veient, això.
El problema és que les fèiem amb les cases parroquials, perquè eren els únics que ens podien d'allò, i el Pau Riba en aquella prova es fa uns canutos considerables. Jo havia d'anar tapant una miqueta l'olor, però
era incens.
Això era un incens preciós. Però, torno a repetir, és un personatge que jo crec que no està prou valorat, però és els grans músics que ha tingut el país i m'agradaria dir-ho.
Molt bé, ja està dit.
Segona.
Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristal.
I ara parlàvem d'en Carles i l'Estefania.
Sobre el Carles Martí i l'Estefania. El Carles Martí era un senyor que quan jo era petit i feien figurar l'ofici de los padres del comercio.
Del comercio.
I la meva mare, era mestra. Era filla d'un secretari d'Ajuntament, un senyor molt de dretes, que a l'època de la República el comitè del meu poble va salvar que el palessin portant-lo a una presó de Tarragona, a Pilats, que se'n deia llavors. Quan la meva mare, amb 80 anys, va fer el pregó de la festa major del nostre poble, que s'havia del camp, que és al costat de Reus,
Estaribell,
va fer un sermón que jo em va semblar que sortiria la Mare de Déu, Santana, i tot, i no va sortir res. Va sortir i va dir, aquest poble,
sí,
mai ningú ha mort per les seves idees.
Oh,
jo em vaig quedar... vaig dir, mare, però què m'estàs dient? I va explicar l'anècdota. El meu
que no
pare,
ho sabies.
Clar, no. Ell no havia explicat mai. Que el seu pare el va salvar al comitè. Va enviar-lo a Tarragona. I que quan ell va tornar a Tarragona, va guanyar, en fi, el Franco, ell va protegir els seus. La meva mare, una senyora formada en estudis de magisteri abans de la guerra, per tant, d'una família que s'ho podia permetre en aquells moments, i que va tornar a fer de mestra molts anys més tard, en circumstàncies difícils, perquè el meu pare va morir molt jove. I llavors el meu pare, el senyor del comerciant, comprava i venia a Avellanes. I una vegada va intentar veure on estaven els papers de les compres i ventes.
Sí.
Tot era de paraula.
Ah, però la paraula donada...
Tenia
valor, eh?
La paraula tenia un absolut valor, sí. I en aquells moments...
Això t'ho transmès.
Sí, el valor de la paraula respecte a la paraula i sobretot el tema empàtic. El tema de dir... A veure, i ara La senyora Coppola em farà una entrevista.
No, jo parlarem...
Quina és l'actitud que he de tenir jo? Home, doncs he d'una actitud empàtica respecte amb ella. Primer, pel respecte que em deu com a professional, segon, com a persona. És a dir, allò que deia el Joan Fuster, puig que parla català, vegem què diu. Bé, doncs el meu pare era això. Era això. I era allò de dir, Carles, casem la filla. Casem la filla volia dir 40 sacs d'avellanes.
40 sacs d'avellanes.
Carles,
això era el dot, eh?
Això era el dot, això era el que s'havia de... Ell havia de comprar. Sí. Carles, fem la comunió. Això eren 20 i pico sacs. Carles, comprem no sé què. El valor, és un tema molt bonic, perquè és un tema dels anys 50-60, que el pagès del Baix Camp, terra de secà, l'únic que sabia patrimonialitzar eren les avellanes, que es podia guardar en un magatzem i que era la seva caixa. La seva caixa d'estalvis. Llavors el pare comprava, utilitzava això en funció del que volien fer.
I l'avi matern era secretari de l'Ajuntament.
De l'Ajuntament, sí.
Durant la República.
Durant la República.
Per tant, aquí...
Sí.
Aquí hi ha un belluga-belliga, no?
Sí,
sí,
sí. Sí, sí. Era un personatge curiós. I, a més, la família tenia dos cognoms. El secretari, que era la part de la mare, i els muchachos. Els muchachos són una nissaga... Que
els muchachos?
Els muchachos. Muchachos, perquè el muchachos ve d'un besavi que va anar a la Guerra d'Àfrica i el tornar no sabia parlar castellà i es va quedar amb alguna paraula. I una d'elles, muchachos. I al arribar al poble va començar a dir muchacho, muchacho. I al cap dos minuts ja li havien tret el renom. Bé, els muchachos són gent que hi ha, entre d'altres, el primer alcalde democràtic de Reus, un regidor, el seu net, un regidor de l'Ajuntament de Barcelona que es diu Carles Martí, el pare d'aquest, un metge del Clínic, és a dir, que som una família molt escapada, amb un tarannà i un caràcter que és molt peculiar.
En Josep Maria Martí Martí deien el Martí de la ràdio.
Ah, sí.
Clar, perquè com que tots es diuen Martí, clar. Però de primer va ser mestre?
Sí. Vaig fer la carrera de magisteri, perquè als 14 anys, que ell ve sense pare, el que podia fer era dues coses.
Perquè es va morir, que era molt mana.
Tenia 15 o 16, molt poc, però el meu pare aquells mesos ja no treballava, que estava molt fumut. Podia ser o mestre o capellà, que les dues coses que eren gairebé de gratis.
Gairebé de gratis?
Sí.
No tenies vocació religiosa, no t'hi veies amb els hàbits, eh?
I canvi sí que tenia vocació de magisteri, perquè he acabat fent de prof a la universitat. Però la meva sí, el meu canvi a l'ofici va ser del Jordi Costa, el fundador de Catalunya Ràdio, director de Ràdio Reus, que em va dir, Joan Maria, tenia jo en aquells moments 25 anys, que has de decidir si vols ser mestre o periodista.
No es pot ser les dues
coses. Les dues
coses
no pot ser.
Aquí em va punxar discos.
Ara bé, si vols ser mestre, si vols ser periodista, no et veig a tu amb el sindicat o vertical, perquè si no tens carrer no et deixaran ser. Per tant, t'has de treure el títol. I el senyor Martí va estar 5 anys anant i venint dos cops a la setmana de Vella Terra i va fer la carrera.
Oh, però mira, en allà ha acabat sent tu tot, bueno, de tot,
sí,
no?
Sí, bueno, hem fet el que hem pogut.
Josep Maria Martí, Martí, avui al divan.
Por la mañana, Rocío, al mediodía, calor. Por la tarde, los mosquitos. No quiero ser labrador. I jo que m'adormia entre els teus braços, amb la boca enganxada en el teu pit. L'amor d'un home ja ens havia unit abans d'aquell matí d'hivern en què vaig néixer.
Aquesta cançó de Bressol d'en Joan Manel Serrat és com el nexe de dues maneres de viure, de dos orígens diferents, de dos idiomes, dues llengües estimades. Aquesta ho és.
Sí, i sobretot, a part del tema lingüístic, la importància dels xarnegos a Catalunya.
Ah, sí, senyor.
El Débora Fende va treballar amb mi, que el conec, el seu fill, és un xarnego. I aglutina el millor d'un lloc que l'altre. Fa poc, parlant amb això, he triat la cançó, perquè el Joaquim Mallafré, filòleg, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i reusenc il·lustre, que va traduir Joyce al català per primera vegada, un personatge que jo aprecio molt perquè era amic de casa, em deia, en una conversa, em deia, ja Maria, ens està fallant alguna cosa. A la meva època, ell era fill d'obrers de fàbrica, a la meva època, al carrer on estava jo, hi havia gitanos, tots parlaven català.
Gitanos catalans. Perquè al carrer es parlava
i
català.
I més enllà hi havia gent que venia a vegades i dir, i ara, si no fem aquesta... Ara els hem
al tret... col·legi es parlava en castellà, però al pati, a les aules castellà, al pati català.
Diu, i això és fonamental. Llavors jo crec que la figura del xarnego és fonamental per aquest país. I a vegades no s'ha valorat suficientment. I mentre no tinguem molts xarnegos, no calibrarem les coses, eh?
En Serrat deia això, cantava d'aquesta manera, en Josep Maria Martí ho veu així, i el que passava també té a veure amb aquesta altra cançó.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
I tu també vens d'aquell silenci, eh?
Exacte.
Plegat vas néixer 10 anys després.
Exacte.
Que en Raimon.
Exacte, sí. Sí, jo vinc de la gent que... En fi, que... Havíem estat aquell poble i, en fi, havíem estat això.
I tu ara, quan admires la vida que has fet, qui ets?
Qui soc, no?
Arronsit les espatlles. Què et dius?
No, jo penso que li he de donar gràcies a la vida.
Gràcies a la vida. Déu, tot això, que com ho portem, això, com ho portem?
Home, jo soc de formació... cristiana,
sí?
No cristiana.
Bueno, cristiana, sí.
No, cristiana. Però d'uns valors als que no renunciem mai. A mi, l'Església Catòlica, el Vaticà...
Això és l'Església.
Això és una altra cosa.
Els valors,
però els valors jo crec que van marcat. Tenen... És el valor, per exemple, el respecte. Avui mateix, vas venir aquí, he vingut un tren. Era un tren que estava carregat de gent que baixava a l'estació. Persones grans amb maletes. Jo he tingut la sensació de que primer que tot no havia de pujar jo, sinó que havia d'ajudar que vegessin. I senyores grans i no grans, i una noia jove amb una filla, i no crec que m'ho pensi molt. O sigui, hi ha coses, hi ha valors del respecte, l'agraïment, el respecte a l'altra persona, el respecte a les idees contràries, el respecte a la condició. Tu pots parlar amb no sé qui, tu pots ser el director general de no sé què, però jo, quan arribava a la ràdio, jo saludava el segurata,
sí,
l'Uger, a la noia del telèfon, i li preguntava què tal, com estava, com anaven les coses. Els torns de nit que teníem a la ràdio, quan jo tenia un sopetar, anava a la ràdio. I entrava i deia, què tal, com esteu? La gent que treballava a les 2 de la matinada a la ràdio, tu ho saps, és duríssim. No, el respecte per tothom, no importa la condició. Fa molts anys que ja començava a fer periodisme, a Escó hi havia un capellà, que era un personatge curiós, que s'enfrontava a la FECSA de llavors, quan creien la central nuclear. I un dia li va dir, mossèn Redonat, com és que vostè s'enfronta aquesta gent tan important? I va dir, això, Martí, no s'equivoqui, d'home a home iguals.
Digue'm què és important a la vida.
L'important a la vida és viure feliç, anar-te'n al vespre a dormir i a dir, estic tranquil, no fent mal a ningú, he treballat, he respectat els altres.
I això és el que t'orga sentit?
Sí, clar que sí.
Escolta, has fet una pila de coses, vicedegà de la Facultat de Ciències de la Informació, el màster de Direcció...
Això és el que menys.
La presidenta de la Societat Catalana, coordinar els programes per joves de la Unió Europea de Radiodifusió. Ho sento, però només ets dels 50. I ara quin projecte vital tens?
El projecte vital que tinc? Doncs és seguir ajudant els meus amics,
sí?
Veure els meus nets que es fan grans, seguir donant classes a la facultat, seguir aportant la meva experiència a qui li pugui interessar, i ara estic molt lliure perquè no tinc club. El no tenir club és molt important perquè vols treballar per tots els clubs, pots treballar pel futbol en general, per la ràdio en general. Jo el que em confesso, de veritat, és una persona que li agrada la ràdio i que li agrada i que respecta molt la gent que feu ràdio.
I si t'haguessis de sintetitzar una definició amb una línia i mitja de tu, Josep Maria Martí Martí, com a línia i mitja, què hi posaries?
Reusenc, periodista, i que he fet intents de ser bona persona a la vida.
I jo hi afegiria mestre de la vida.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
De mala reputació, res.
Pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme.
És un divan avui que hem fet mig-mig parlant de la malaltia, del llibre, una mica de la ràdio, del que és important en la vida, de qui ets tu. Josep Maria Martí Martí, ho deia de debò, eh? Ets un mestre. Moltes gràcies per tot el que ens ensenyes.
A tu, a vosaltres, faré una cosa que sempre m'agrada fer. Gràcies a tu.
Al Luis Ángel Alonso.
Gràcies a Luis Ángel. Gràcies a la noia...
A la Núria de la Fuente i a la Blanca Busquets.
Tots, cada perquè dia. La ràdio la fem tots.
Acabem cada divan així nosaltres, sí? Sempre cada divan, des de fa uns anys, tota la vida.
Així estic en línia, així estic en línia.
Estem en línia, el mestre ets tu. Bravo!
Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.